Herrera en Cope.
La mañana.
Doncs mira, que avui tenim feina, perquè ja saps que hi ha algun dia que no hi ha res, com a dia internacional, algun dia n'hi ha un o dos de històries. Avui en tenim, doncs, en tenim, mira, 6, 7, 8, 9, 10. Avui és el Dia Mundial Sense Carn, per exemple. Diuen per conscienciar de que cada cop hem de menjar menys carn, no deixar-ne de menjar, menys carn. Però també és el Dia Mundial de la Farina, és el Dia Mundial de la Salut Bucodental, és el Dia Internacional de la Francofonia, és a dir, avui és un dia en el que doncs, la gent que parla francès doncs, ho vol exportar al món. També és el Dia Mundial del Gorrión. I avui, encara no, però avui entrarem a la primavera. Concretament, que ho he hagut de buscar, concretament serà a les 22:34 minuts, si no ho he mirat malament. O sigui, serà la nit, però entrarem a la primavera. A l'hemisferi sud entraran a la tardor. Avui també és el Dia Internacional de la Felicitat. Per tant, escolta, qui diu que es comencen malament les setmanes els dilluns amb el Dia Internacional de la Felicitat tal dia com avui. I avui també és el Dia Mundial de la Granota. I et preguntaràs, però què tan important és les granotes? Doncs sí, i jo no ho tenia tan clar per què. Però et feia una pregunta. Saps què passaria si marxessin totes les granotes de la Terra? Doncs que s'incrementaria de manera exponencial les poblacions d'insectes transmissors de malalties, com la malària, el dengue o la febre o les febres. Les granotes tenen un paper fonamental a l'equilibri ecològic del planeta i la seva preservació és importantíssima per a la salut del medi ambient. Per tant, ja veus que n'hem servit. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dilluns 20 de març, hores d'ara amb 15 graus a la ciutat de Lleida. Hem tingut unes mínimes, doncs una mica més fredes del que semblava, però vaja, escolta, mínima de 3 graus i mig a Lleida, positius, 1,5 a les Borges, 0,0, 1 grau positiu a Alcarràs, Artesa de Segre, 3 a Balaguer, 2 a Mollerussa, 4,5 a Tàrrega, 3 a Cervera, 2 a Solsona, 1 a Tremp i a Sort, 0 a la Seu d'Urgell i amb negatiu 2 sota 0 al Pont de Suert, 1,5 sota 0 a Viella i ens n'hem d'anar a les cotes 2.400 de Baqueira pels 4 sota 0 i als 2.400 de Portainé pels 2 sota 0. Tot seguit busquem aquesta previsió meteorològica. Ja saps que ens atencem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a Lleida esperem cel poc ennuvolat o clar amb alguns intervals de núvols alts al llarg de la tarda. Temperatures en ascens arribant als 23 graus de màxima a la Seu d'Urgell, 22 a Lleida i Balaguer, 21 graus de màxima a Tàrrega i 18 a Viella. A més, vent variable fluix. Per demà dimarts esperem intervals de núvols mitjans i alts en general, en punts a la depressió central també al principi i al final del dia amb probabilitat de núvols baixos i algun banc de boira. Temperatures amb pocs canvis, amb 24 graus de màxima a Lleida ciutat, 23 a Balaguer, 22 a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 18 graus de màxima a Viella. A més, vent variable fluix amb predomini de la component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. De totes maneres, crec que la primavera el que portarà és una pujada progressiva de temperatures, almenys fins dijous o divendres. Ens ho confirmarà demà l'Armando Álvarez. Escolta, i una ullada a la darrera hora informativa, què tal?
Cope Lleida.
Estàs informat.
Aquest cap de setmana ha tingut lloc la Fira de Sant Josep a Mollerussa, ja saps que han celebrat el 150 aniversari. Nosaltres dimarts vam estar amb el company, amb el Cruz, amb el José Miguel Cruz, fent la programació de tot Catalunya des de Mollerussa. Doncs bé, aquesta 150a edició ha portat fins a 140.000 visitants durant aquests 3 dies de fira, la Fira de Sant Josep i també el Saló de l'Automòbil. Els expositors han valorat positivament aquest canvi d'ubicació perquè ja saps que havien ampliat i s'havia fet doncs, millores pel que fa al tema de la ubicació. Per exemple, escoltem el Joel Arbonés de Valtrons Maquinària, que escolta, que està encantat amb aquesta nova ubicació.
Bueno, el canvi d'ubicació és molt, molt positiu, no? La veritat és un canvi que ha professionalitzat el que és la fira, on tothom hem pogut portar tota la nostra gamma de maquinària i amb un espai molt, molt ampli que hi ha, pues, bueno, és, crec que pel visitant és un lloc idoni.
Et parlava també del Saló de l'Automòbil, un Saló de l'Automòbil que no té tanta antiguitat com la fira, és la 42a edició, però que, escolta, que segons el president de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, estem parlant de que podien han tancat la fira i estan acabant de fer comptes, però estem parlant d'un volum de negoci de prop dels 5 milions d'euros.
Doncs el Saló de l'Automòbil, aquesta 42a edició, també amb canvis al recinte firal, ampliant metros en el parc municipal, doncs està tenint molt bona acollida. La sensació és que estan venent vehicles, molts vehicles. Pensem que podem arribar a la xifra de l'any anterior, superant els 5 milions d'euros de venda de vehicles en aquests 3 dies de fira, i per tant les sensacions també són molt bones. Hi ha ganes, divendres va anar molt bé, per tant el Saló ens permetrà també quantificar econòmicament el volum i l'impacte real de Fira de Mollerussa.
Doncs ja veus, que les xifres són interessants i que, escolta, tot el que vagi bé al territori, perfecte per tots plegats, només faltaria. Hi ha molts expositors que s'estan ja pensant si tornar a la propera edició. De fet, segons l'organització, el 70% de les 253 empreses participants ja han expressat que tornaran a repetir la seva presència de cara a la propera edició. Un 70% de 253 empreses és una xifra magnífica. Bé, però el cap de setmana també ens ha deixat d'altres imatges. Estàvem parlant la setmana passada de la seguretat a la xarxa viària lleidatana, concretament després de l'accident que va passar a la C-53... i on va perdre la vida tres persones, una d'elles, la més jove, de 28 anys, veí de Castellserà. Doncs bé, unes 300 persones han tallat de manera intermitent aquest diumenge, a la tarda, aquesta C-53 a Castellserà, a l'Urgell, per exigir la construcció de tres rotondes i millores en la senyalització a la via. L'acció ha estat convocada per la plataforma Som Rotondes C-53, i ha durat doncs, des de les 4 de la tarda fins a les 6 a l'encreuament on, com et deia, el divendres dia 10 van morir aquestes 3 persones en l'accident de trànsit, el que és una pena total. També, mira, ni hem entrat a la primavera, però ja saps que han començat els incendis, per desgràcia. Tampoc ha plogut el cap de setmana. I, finalment, per exemple, l'incendi que estava afectant a Canejan, del qual ja et vam advertir i informar aquest divendres, doncs s'ha donat per controlat ahir diumenge, al vespre. Al final han quedat afectades o cremades unes 280 hectàrees. Els pompiers i els bombers de la Generalitat han estat col·laborant per apagar el foc. Divendres ja van estabilitzar el flanc esquerre i el dissabte van donar per estabilitzat l'incendi, és a dir, que ja no podien anar més enllà d'on havien delimitat. I diumenge doncs, es va acabar de cremar. 280 hectàrees que se sumen a les hectàrees ja que es van cremar la setmana passada a la zona de Tarragona, concretament dilluns i dimarts. Tot això, a més, amb les xifres que ens han donat, que ens expliquen que l'any 2022 va ser l'any amb més incendis forestals a la demarcació de Lleida. Per tant, poca broma, perquè no ha plogut, tampoc s'ha fet un manteniment com Déu mana dels boscos, del sotabosc, de fet, i això l'únic que pot implicar és que hi hagi complicacions pel que fa als incendis forestals. Ni hem arribat a la primavera i ja estem parlant dels incendis forestals. I acabarem amb un tema de territori, la 12a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus, programarà 54 concerts de 22 grups diferents en 40 municipis. De fet, el certamen, que tindrà lloc del 7 de juliol fins al 20 d'agost, oferirà actuacions a Farrera, a Montferrer i a Castellbó i Sant Julià de Lòria. Per tant, si tu ja, escolta, ja ho tens clar, doncs ja pots anar fent agenda i guardar-te els dies que et semblin més interessants. I també el territori excaven la Torre de Colomers de Peramea per fer-la visitable. Es tracta d'un equipament d'origen medieval que ha patit diferents reformes al llarg del temps. I acabarem amb la notícia econòmica del dia. Saps que fa unes setmanes t'explicava que els preus dels aliments des de la pagesa o el pagès, des de l'agricultora o l'agricultor, des d'origen, fins que tu i jo els comprem al supermercat, tenien una pujada, vaja, indecent de preu. Uns tants percents indecents. Saps què et vaig dir? Que l'ou era un dels productes que menys havia pujat. Doncs bé, JARC adverteix ara que hi ha menys producció i que hi ha més demanda i costos, i que això encarirà el preu de l'ou. Moltes granges estan descapitalitzant i Lleida té la meitat del cens de Catalunya. Per tant, l'INE estima una pujada del 28% en un any. Ràpid, massa d'hora, ho vam dir. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Bé, com que ha estat dilluns, tenim resultats sobre la taula, que ja saps que els ampliarem a fons a partir de 2:15 a la radiografia, a la nostra tertúlia, però abans anem a fer una repassada ràpida amb el Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Vaja, que no t'ho creies, eh? Divendres jo et vaig dir que sí, que podia ser, i escolta, després del nefast partit, perquè és que és veritat que anem del blanc al negre a casa del Lleida Esportiu, on va perdre 0-4 davant del Saguntino, se'n va a Olot, on és rival directe, i, home, no et diré pilota de partit, però pràcticament, i guanya 0-2.
Sí, plorava gairebé ahir al migdia, perquè jo fins que no va marcar el segon gol no m'ho creia, eh? Perquè de moment estàvem fallant oportunitats, vam fer dos pals de Xuli, i dic, ai, que aquest ja ho he vist moltes vegades, amb 0-1, millors que els rivals, i vindrà un córner de l'Olot, ens empataran i quedarem 1-1. Però no, el 88 va arribar al 0-2, i és veritat, el Lleida s'ha aixecat en un moment oportú, pràcticament ja la seva última oportunitat, el que era un match ball, tot i que encara queden 8 jornades per endavant, i s'ha aixecat perquè, a més, normalment va jugar molt bé, i ja no és únicament per agafar el que seria la premsa local, que sempre tenim l'accent més lleidatà, sinó que agafem la premsa del Diari de Girona, doncs la crònica del Diari de Girona, i que deixa molt bé a l'equip lleidatà, que va posar perill des de pràcticament el minut 1 i que va ser superior a l'Olot, cosa que també va reconèixer l'entrenador rival. Per tant, dona satisfacció guanyar 0-2, superar el gol a Berais, perquè aquí l'Olot es va guanyar 0-1 a la primera volta.
I ull, perquè, clar, pot estar per aquí la cosa.
Sí, no serà per aquí, que estarà per aquí a segur. Lleida continua, això sí, en play-out, és a dir, promoció de descens, 30 punts. Són 3 punts per damunt de l'última posició de descens, clar, que en baixen 5. Baixen 5, no? Que és ara pel Prat amb 27, que va empatar ahir a casa davant del líder Teruel 0-0, i a un punt de la zona de sortida del play-out, que ara l'ocupa l'Alzira, la permanència amb 31. Per tant, estem aquí, sobretot que novament es va guanyar i bé, que es va recuperar, doncs, l'alegria dels 3 punts, però que aquí encara juguem finals. Afortunadament, dir ara juguem finals és bo, eh?
Sí.
Perquè això vol dir que no ens
no,
hem...
Que encara estem vius.
Que no hem caigut.
En futbol femení, victòria...
Sí, molt boníssima.
Boníssima.
0-1, de la 0-1, a la camp de la Granadilla de Tenerife.
En bàsquet masculí...
Derrota per 3 punts.
Can, eh?
Sí, 3 punts, 7-9, 7-6, 19 punts de Juan i Marcos, bona segona part del conjunt d'encuentre, la primera sí que vam sortir fluixos, perquè curiosament vam perdre únicament el primer quart, però vam perdre per 10 punts i els altres 3 quarts els van guanyar. Atenció al partidàs que arriba divendres a les 9 davant del líder, el Morabanc Andorra. Per aquest motiu, doncs, el club vol que hi hagi una grandíssima entrada al Barris Nord per demostrar, doncs, la fidelitat al projecte. Crec que està ben llançat ara que ha marxat un Michael Carrera, passar espectacular amb el seu debut a CB amb 10 punts en 10 minuts amb la Gran Canària, la victòria dels canaris, i per tant, aquest divendres hi ha un partidàs davant de l'Andorra. Hem perdut ara el factor pista, som sisers, però estem empatats amb el cinquè. Ara ja, home, queden encara jornades per endavant, però si algú vol jugar doncs, a les travesses, l'enfrontament de quart seria Estudiantes-Lleida, tot i que l'Estudiantes ha perdut ja les dues últimes partits. I d'altra banda, el cap de setmana ha anat molt bé, amb la victòria també del Cadí de la Seu, que se'n va ja cap a situacions de playoff. La victòria d'hoquei 2-1 del Lleida i trobava davant del Girona, que també entrem en aquest vuitè lloc sí. per disputar el playoff, i ja la confirmació de tres permanències. La permanència, últim partit ja del voleibol Àfia, tot i la derrota 0-3, una festa al Juanjo Garra, i la permanència tant de l'handbol femení com del bàsquet femení, del CB Lleida i de l'handbol Lleida. Per tant, doncs, deures fets, i ara, doncs, de cara al futur, aquí hi ha dos grans incògnites. Un, si el Lleida Esportiu es salve la segona federació, confiem que sí. Dos, quin és el paper del Força Lleida, si l'Eport o, fins i tot, ACB, per ser arribat un jugador del Gran Canària.
En parlarem a dos quarts de dues. Gràcies, Sergi.
Fins ara. Esports.
Cope Lleida.
Estàs informat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Eh, que més d'una vegada t'has preguntat, escolta, això jo ara és que igual no hi entenc. Si tingués un advocat al costat, doncs mira, jo et porto la solució i és fàcil. Pots anar a Q2 Consultors, que estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57. Els trobes a internet, www.q2consultors.com, i si no, doncs el primer contacte per telèfon, que sempre és molt més ràpid, eh? 973-28-28-18, 973-28-28-18. I depenent del tema que exposis, perquè a través de la línia telefònica ja et preguntaran, però escolta, sobre què és, doncs t'assignaran una persona o altra, perquè, escolta, els advocats entenen de tot, però estan especialitzats també, i depenent del què, doncs et poden assignar al Josep Lluís Gómez, que mira, cada dilluns l'escoltes aquí a la ràdio, però, escolta, qui sap si et pot posar solució al teu tema. Josep Lluís Gómez, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Anem a parlar avui d'un tema que, mira, no me l'havia plantejat mai, i de fet no sé ni si existeix com a tal o no, que és el dret de l'adquisició preferent. M'ha vingut al cap que jo una vegada, de bona fe, al pàrquing del pàrquing comunitari del bloc de pisos, els pilans estan cada dos places. I, bueno, jo en tinc una, que tinc el pilar a la dreta, no? I el veí al final se'l va voler vendre i, escolta, perquè tenia bona relació, me'l va oferir a mi primer. Perquè m'ha dit, escolta, com que està entre pilans, igual t'interessa i està al costat de la teva plaça, no? I diu, hòstia, caram, que majo, no? Doncs, bueno, pues, escolta, sí que m'interessa, vam arribar a un acord ràpid i el vam comprar. No sé jo si ell a l'hora de vendre tenia obligació a oferir-me'l a mi o no.
Bueno, pues anem a d'alguna manera a donar-te resposta. Efectivament, si parlem de drets d'adquisició preferent, a la gent li pot sonar bastant estrany. Però potser si parlem de dret de tanteig o de retracte, potser la gent li sonaria una miqueta més. I el que ens plantegem és si davant d'una compra-venda, perquè normalment és en aquests casos, no en aquell cas de que un bé passa, per exemple, per successions de pares a fills, o sigui donat, val? Si en el cas d'una compraventa, generalment, hi ha una persona que té, sobre d'una altra, un dret preferent per poder-la adquirir, no? Això segurament el que estigui en un arrendament s'ho haurà plantejat, un arrendament rústic o un arrendament urbà. S'ho haurà pogut plantejar els que estiguin copropietat, s'ho ha pogut plantejar el que sigui veí d'un altre, que seria el teu cas d'aquest pàrquing, no? En l'àmbit també de les societats, un soci que si té dret a comprar-lo d'un altre, si pot aparèixer això de manera voluntària, o fins i tot hi ha hagut diverses normes darrerament que parlen de drets d'adquisició preferent dels ajuntaments o de la Generalitat davant de determinades operacions, val? I cal dir que aquest dret de tanteig i retracte, que sí que existeix en casos concrets. Evidentment, sempre pot existir quan dues persones ho pacten, cap problema. Normalment hi sol haver un àmbit de caràcter temporal durant un plaç i amb unes determinades condicions, i és un dret com un altre, no?, que es pot arribar a escriure al registre. Però potser el més freqüent és parlar de dret d'adquisició preferent amb el cas d'arrendaments urbans. Amb el cas d'arrendaments urbans sí que existeix un dret d'adquisició preferent amb una particularitat important. El contracte que signem és possible que aquest dret s'exclogui, és a dir, que jo hi renuncia. I aquesta renúncia és perfectament vàlida. Val? Estem parlant sempre de venda, vale? I sempre estem parlant de venda i d'igualar aquelles condicions. No puc comprar més barat, no puc comprar amb més plaços, sinó igualar aquelles condicions. Tindré un dret, tindré un temps de caducitat pel tanteig o pel retracte, és a dir, si jo dono lloc amb aquest dret abans de fer l'operació perquè me la notifiquen, o després de fer la notificació, o després de tindre coneixement d'aquesta transmissió, si no m'ho diuen, val? Jo he de dir que sí, que no, en aquest temps. I, bueno, tindré dret amb aquest dret d'adquisició preferent com a arrendatari d'urbana, val?, i com a arrendatari de rústica. La particularitat de la rústica és que no es pot excloure, és a dir, l'arrendament d'una finca rústica no es pot renunciar anticipadament. Insisteixo, en cas de compra-venta, val? I des del moment en què em comuniquin les condicions, que normalment sol ser el preu, i com s'ha de pagar aquest preu, els plaços, val? I també caldria distingir aquí aquells que siguin és el que se'n diu explotació agrària prioritària. Cal parlar. Potser el conflicte pot vindre... Escolti, miri, és que jo d'una finca molt gran, molt gran, molt gran, només ne porto una part. Aquí podria haver dubtes d'aquests arrendaments parcials, també podria haver dubtes. Però que això és el que cal consultar. També hi ha dret d'adquisició preferent en cas de comuners. Vàries persones que siguin propietaris d'una cosa. Pues qualsevol dels comuners, si un altre se ven la seva part, té dret d'adquisició preferent. El problema que pot vindre aquí és quan hi ha tres comuners i dos volen la part del tercer.
Bueno,
aquí ja seria qüestió també d'un hipotètic conflicte, però en el cas de comuners és que té sentit. Intentem
agrupar. Sí.
I el mateix passaria en collindants, no amb urbana. És a dir, jo no tinc dret al pàrquing de la vora o no tinc dret al pis de la vora. Tot i que és molt possible que per una qüestió purament comercial el de la vora te'n pague més que un de llunyà. Però no és un dret, val? Sí que estem parlant de collindants amb finques rústiques. També amb un sentit comú aclaparador, i és intentar fer les finques cada vegada més gran i fugir del minifundi. Però no en qualsevol cas. El que compre ha de ser una finca que sigui superior a lo que se'n diu unitat mínima de cultiu, que depèn de cada poble i depèn de si és rústia, si és secà o és regadiu, val, aquesta unitat mínima, és a dir, ha d'estar, en aquest cas, per sota d'aquesta unitat mínima de cultiu, i el que compre ha de ser cultivador directe i personal, val?
O sigui, no pot comprar per anar tenint terres.
No, en principi la preferència ha de ser un cultivador directe i personal.
Sí, que estigui actiu.
I que hi hagi aquesta superfície inferior a la unitat mínima de cultiu. Algú me pot preguntar, i si hi ha construccions? Si hi ha una torre, si hi ha tal, que a vegades les construccions tenen més valor que el sol en si mateix, doncs caldrà veure el valor d'aquesta construcció dintre del total, val? S'han de complir també una sèrie de plaços, segons sigui tanteig, segons sigui retracte. També passa això amb les societats de responsabilitat limitada. Un soci té dret a comprar lo de l'altre soci en determinats casos, perquè si aquell soci s'ho vol vendre amb un fill, o li vol transmetre a un altre soci i tal, pues, evidentment, i la problemàtica sempre també tornarà a ser la mateixa. Imaginem que dos socis volen comprar la part d'un. Aquestes són petites, dependrà dels estatuts en cada cas. En aquest cas de les societats de responsabilitat limitada, també hi ha dret d'adquisició preferent en cas mortis causa, que se'n diu, en cas de successió, cosa que és una cosa extraordinària, perquè fins ara, en tot el que hem vist, no. I, bueno, hi ha una sèrie de circumstàncies. És a dir, que la gent sàpiga que això existeix de manera voluntària o de manera legal. i de manera legal, per acabar, parlem que determinades administracions públiques, estem parlant de Generalitat i Ajuntaments, també tenen dret d'adquisició preferent en determinats casos. Pensem en vivendes procedents d'execució hipotecària. Pensem en edificis, a vegades edificis sencers, amb arrendataris de vivenda. O amb sòl reservat a vivendes de protecció oficial. És a dir, el que s'intenta és que la Generalitat assumeix que la propietat o l'Ajuntament de vivendes per donar-los una destinació social més endavant. I aleshores, pues, sí, amb igualtat de condicions, també podria ser, no es veu massa sovint, potser en edificis, potser més que en vivendes individuals, no es veu massa sovint, però que hi ha aquesta possibilitat de que algú digui, pues jo passo per davant teu amb igualtat de condicions.
Doncs ja ho veieu, que ja depèn de moltes coses, eh? De molts casos, per tant, més raó que mai per fer un truc a Q2 Consultors, 973-28-28-18, 973-28-28-18, allò que per nosaltres se'ns pot fer una muntanya, d'escoltes que jo no entenc exactament si sí, si no, i de quina manera, pensa que els amics de Q2 Consultors això ho porten molt per la mà i t'ajudaran de manera totalment personalitzada, que al final és el que busques quan tu truques en un lloc, perquè t'ajudin. Escolta, no és perquè em donis una solució genèrica, sinó perquè m'ajudis amb la meva situació concreta. 973-28-28-18, allí tens a Q2 Consultors. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard.
Clàssics, un espacio para el gran cine.
Que és un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Clàssics con José Luis García. Esta semana, La Casa de la Sombra con Ida Lupino y Robert Ryan. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata ahora el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, te ofrece el servicio de manitas en el hogar. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Ja en sap que és el moment en el que has de somriure. És allò, pots estar fent el que estiguis fent, conduint, treballant, jo què sé, fer el dinar, estar a casa, i ens estàs escoltant, o tens a la ràdio funcionant. I és allò que vas escoltant-ho de fons, i sense donar-te'n, poses un somriure a la cara, oi? Doncs aquesta és la nostra missió en aquest espai. Algú ho ha fet amb ell, amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Hola! Perquè no el veieu, perquè és que jo només veure'l ja en tinc prou, o sigui, ja m'enric. Ara, m'enric amb tu, Joel, no de tu. Amb tu, eh? No...
Bueno, jo bromes. pensava que diries de mi, però bueno.
No. Escolta, l'altre dia em van enviar un acudit. Crec que te'l vaig reenviar, però amb aquesta història de la llei, que nosaltres no entrarem ara amb el tema de la llei, aquesta del... Bueno, d'això de canvi de sexe i aquestes històries, m'explicaven que... Diu, mira, una persona, diu... Se'n va al... Bueno, no sé si se'n va al metge, al jutjat, o no sé on se'n va, però diu, escolta, que tinc 15 anys i vull avortar, sense que ho sàpiguin els meus pares. Deu de ser al cap, això. Li diu, no, tranquil, cap problema. Diu, un altre, diu, hola, tinc 17 anys i vull canviar de sexe. Perfecte, sense cap problema, no cal que ho diguis a ningú. Diu, un altre, diu, hola, tinc 16 anys i vull una vasectomia. Immediatament, escolta, ni llista d'espera ni res, venga, directe. I llavors va un home, pobre, de 58 anys, se'n va a la farmàcia i diu, escolta, vull una mica d'ibuprofè. de 600 miligrams, i li diuen, no, ho sento, ha de venir amb recepta. Vull dir, no, si no res, eh?
Bueno, no necessita recepta, veure, no l'hospital.
No ens en riem perquè hi ha situacions en les que la gent ho passa malament, amb el tema aquest de la identitat de gènere i totes aquestes històries, però sí que és veritat que igual que la setmana passada parlàvem d'aquell pobre, permeteu-me, desgraciat, que per robar una llauna de cervesa que valia 26 cèntims va ser condemnat a 2 anys de presó i al final li van rebaixar un, pues per atacar la persona que estava a la botiga i tota la història, doncs que així sembla desproporcionat, pues tota aquesta llei també sembla una mica desproporcionada respecte a d'altres històries, eh? A d'altres històries. No que sigui bo o dolent, això, sinó que, escolti, pues per segons què, necessito 1.000 papers i 1.000 documentació, no? Doncs fem-ho tot fàcil. En fi.
La burocràcia va... De fet, sí. Això aniria en consonància llavors amb una curiositat, que no era aquesta la que anava a dir, però sale a col·lació.
A veure.
I és que, per exemple, tu als Estats Units, a partir dels 16 anys, pots conduir amb un adult al costat, pots comprar armes abans de ser major d'edat, però no pots comprar un huevo Kinder.
Ah, no?
No. Hi ha alguns estats dels Estats Units que fins als 21 anys no pots comprar un ou Kinder. ¿Vale? Perquè es pot considerar que és perillós i nociu per la salut, perquè et pots ennuegar amb la joguina o el que sigui. I això és veritat, eh? No.
Oh, veus?
No has tirat el Kinder.
Uns altres que quan fan això... oye, deme una Magnum. De calibre...
Una semiautomàtica la pots comprar, però...
Tenga
però
aquí. No, però te'n vas a l'armeria mateix, una semiautomàtica i munició. Tinga, sin problemes. Oye, i aquest ou Kinder que tens aquí, no, quants anys tens? 20? Ah, doncs pues no.
Com huevo Kinder o sin huevo Kinder?
No. Tremendo. No, sí, quan legislen, de veritat que a vegades... No sé, bueno, no sé, hi ha aquestes diferències que no veguis. Bueno, són temes per trencar el gel, per conèixer una persona, aquests que hem dit.
Claro, és que funcionen molt bé,
Bueno, no sé jo si funciona gaire, o sigui, si anem als Estats Units, no pots... Bueno, si són menors de 21 anys, els que estan intentant conèixer-nos, doncs que sàpiguis que no podes comprar un nou Kinder.
No sé, ja, exacte. Sí. Bueno. Però bueno, li pots comprar tu per fer-te el bravo, com fan allí també als Estats Units,
sí.
Que els adolescents, quan volen alcohol, paren algú pel carrer que sigui major d'edat i li demanen que li compri ell l'alcohol i, a canvi, demanen algo, normalment.
Ah, oh, clar.
O sigui, la persona que ho va comprar, a canvi demana algo, o sigui, ja sigui una cervesa o $5 o el que sigui. Sí, sí.
Bueno.
Un moment curiós. Bueno, anem a les notícies.
Vinga.
perquè n'hi tinc una que vull explicar de fa molt temps, que és una pena, o sigui, la ràdio té coses molt bones, i crec que el més bo que té és que no es veu, però en aquest cas sí que s'hauria de veure la imatge, perquè diu: detenido en el aeropuerto del Prat, ara Josep Tarradellas, por esconder medio kilo de cocaína bajo su peluquín.
¡Oh! ¡Oh!
¿Vale? Y tú vemos la foto y es un home, pues ya gran, ya fa pinta de tenir pues 70 anys o així, vestit amb un fatxaleco, un quadro, un tal...
Sí, l'estic veient la foto. Sí.
I un peluquín, o sigui, un peluquín que sembla que el cap li hagi crescut 50 centímetres més, i un fardo de coca de mig quilo.
Però és que, és una bossa enorme, però hi ha aquest home... El cap, el pèl li sortia... 4 dits per sobre del on li havia de sortir.
És molt graciós perquè a més, és que és molt descarat. Però a més la meva pregunta és: la màquina no va pitar quan
no
passa mig quilo de coca?
No, com ha de pitar? Això no pita, només els objectes metàl·lics.
Ja, bueno, però millor tenen el detector de
sí,
algo,
claro.
Quan passes per...
El detector, no? De algo, no. A més, per aquest senyor potser no feia falta ni màquina.
Ja, no, això està claríssim, però... A ver usted qué lleva aquí en el peluquín.
¿Qué lleva aquí debajo? Claro, llavors, yo supongo que el señor va a rebotar en plan: oye, esto es mi privacidad. Me afecta claro. Mucho no tener pelo. No me toque el peluquín.
Esto es mi pelo, no me toque el pelo.
Ah.
Esto es pelo natural, no me toque el pelo.
Sí, pero le crece muy por encima de donde le tendría que crecer.
¿Qué ha hecho usted para que le crezca así? No,
pero yo a que tome, ¿qué caray el va a convencer per fer això? És a dir, no.
Exacte.
O sigui, és que vull dir que no es va mirar al mirall abans de... No sé.
És meravellós. L'home, i a més que a la foto se'l veu com molt tranquil.
Medio kilo, eh? És que
diu, molt mig
diu,
kilo, eh?
En un doble fondo de su peluquín. Vamos, ni que fos el maleter d'un cotxe. Sí. El detenido de nacionalidad colombiana venía de un vuelo procedente de Bogotá. Es muy fuerte que allá pugués embarcar.
No, increíble.
O sea, a Colombia va a poder embarcar, pero cuando va arriba aquí van a decir, oiga, usted, eso...
Un doble fondo... Oiga, usted lleva medio kilo de cocaína en la cabeza.
Bueno, tú, mira, 30.000 euros si hubiese venut. En fin, madre de Dios.
Déu-n'hi-do. Bueno, y ahora tengo la noticia, una de las noticias más curiosas, y es que diu que... Enxampat un home enduent-se una senyal del metro de Barcelona a les Glòries. ¿Vale? O sigui, t'explico. Te fico en situació. Tu quan estàs a Barcelona, ja veus moltes vegades gent... A Lleida jo no ho veig molt, però a Barcelona veus gent amb carros de la compra, del Mercadona o així...
Ah, pensava que deies que a Lleida no veus molt les senyals de metro. Dic, no, és que no es veuen gaire.
Home, aquí és complicat. No, però veus... Hi ha gent que va amb carros de la compra i a dins hi porten ferralla, i porten coses vàries i després s'ho venen.
Ja. Yeah.
Vale? I llavors, clar, n'hi va haver un que va tenir una idea brutal i va dir, home, en lloc d'anar a les obres a mirar si tenen ferro, aquí hi ha un ferro enorme que fique, que té una pancarteta que fique M de metro, doncs jo m'ho emporto. I llavors el senyor es veu que a les 7:30... I va començar, ja el tenia tallat, havia tallat el ferro del metro i s'ho havien portat. I és bastant... La notícia és del 7 de març i és bastant curiós perquè, hòstia, és que estem parlant d'un pal molt gran, eh?
Déu-n'hi-do, eh?
Del metro, i llavors estava allí la policia i ell allí supertranquil. La foto també és bastant intrigant.
Què és esto? No, nada.
No, una cosa... Me lo he encontrado en el suelo i, claro, saps? Però bueno, en fi. I ara sí que m'agradaria passar amb aquesta notícia, que el titular és ràpid, que diu: acortan 6 centímetros el pene a un paciente durante una operación en un hospital de Cartagena.
Ja, però és el que anava a fer-se o no?
Evidentment que no.
Ah.
Evidentment que no. Però tot va a l'ordre del dia. Es veu que anava a arreglar-se...
A veure.
Era com alguna operació estètica, el nas o alguna cosa així, i li van dir, per la nariz la que lleva colgando, espérese aquí un momento.
Però a veure, és que... O sigui, que d'operar-se el nas a baixar a la entrecama, i a més li van reduir 6 centímetres, vull dir, no, ni 5, ni 5, ni 7, 6.
6, però a més me fa molta gràcia una cosa, i és que diu... clar, jo aquí ara m'estic ficant en un terreny una mica empantanegat.
Però tu t'imagines al despertar-te? Oi, no me duele la nariz. Usted no era el de la de reducció de pene. Ah, no, jo era el de la nariz. Oh, i escolta, clar, i el que se'm va anar a reduir el penis, que li van arreglar el nas.
Li van reduir el nas, exacte. Què està passant aquí? Ya huelo mejor que antes. No, però el cas és que... diu... Però clar, els ha denunciat perquè diu... El paciente que no puede realizar el coito...
Pues claro,
por el tamaño en que ha quedado su órgano genital... reclama 67.600 euros al Servicio Murciano de Salud.
¿Només? Bueno, només.
Clar.
És una quantitat molt estranya, 67.600 euros...
Sí, pero claro, yo lo que no acabo de entender es, no puede ya realizar el coito por el tamaño.
Hombre, porque no arribe, bueno, no sé, no, claro, eso claro, es física.
Pero per norma general, bueno, no sé, yo no me dedico a mesurar els centímetres de...
Com que no?
De falo de la gent, no tinc aquesta curiositat, però home... 6 centímetres amunt, 6 centímetres avall, jo crec que
ara, venga,
podria ser coses.
Sí, no, que no pot aquest home, escolta, que no pot, ja sabrà ell el que pot fer.
Exacte. Qui sóc jo? Qui sóc jo? Per...
Ja sabrà ell el que pot fer. Escolta, acudit.
Ostres.
Sí, ostres. Espera, que no sabia que acabàvem amb acudit, eh?
Sí, a veure, deixa'm pensar un ràpid, eh? Diu, vale, sí, ja el tinc.
Un dels bons, eh?
¿Qué hace?
Que no pot ser que te'n riguis abans si et dic un dels bons.
¿Qué hace un mudo bailando?
Un mudo bailando, bueno, bailando, ¿no?
Una mudanza.
Apa, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Pues estamos ya en la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La primavera entra ya esta noche, a las 10 y 24 minutos de la noche, y lo primero que va a florecer, políticamente hablando, es una moción de censura. Será la sexta en la historia de nuestra democracia y la quinta que fracase, ya que sabes que Vox no cuenta con los apoyos suficientes. De la moción, pues también sabemos de sobra que la presenta este partido Vox y que su candidato es el economista de 89 años, Ramón Tamames, antiguo miembro destacado del Partido Comunista. Este es uno de los puntos que más ha, podemos decir, que más ha chirriado desde que se anunció esta moción de censura. Las evidentes diferencias ideológicas entre Vox y el candidato que han elegido. Precisamente sobre esto le preguntaba esta mañana a Carlos Herrera a Santiago Abascal.
A nosotros no nos quita la razón, sino que nos la da. Nosotros hemos presentado una persona independiente y la coincidencia en lo esencial es: este es un mal gobierno que no está respetando la separación de poderes, que ha pisoteado la Constitución y España necesita un cambio de rumbo y unas elecciones generales. Esa coincidencia con el profesor Tamames es más que suficiente.
Pues precisamente el líder de Vox, Santiago Abascal, que estaba esta mañana en Herrera en COPE, será el encargado de abrir el debate a las 9 de la mañana. Lo hará sin límite de tiempo para argumentar por qué presentan esta nueva moción de censura. Una vez que termine, ya no intervendrá más. A partir de ahí, el gobierno puede hacer uso de la palabra cuando quiera a lo largo de todo el debate. Haya o no haya réplica, el siguiente en hablar será el candidato Ramón Tamames y tampoco tendrá límite de tiempo. No va a intervenir desde la tribuna para que, con su edad, pues no tenga que estar subiendo y bajando las escaleras, lo hará todo el tiempo desde el escaño de Santiago Abascal. Se prevé que a Ramón Tamames le responda el propio presidente del gobierno. Después, seguramente ya será por la tarde, vendrá la intervención del resto de los 9 grupos que están en el Congreso de menor a mayor. Tocan a media hora cada uno, con la réplica correspondiente que puede dar Tamames y la contrarréplica de cada portavoz. Y a esto se podría sumar la intervención que pueden hacer también los miembros del gobierno, si así lo desean. Para hacernos una idea, el debate de la moción a Mariano Rajoy duró más de 10 horas y este no será mucho más corto. Incluso puede ocurrir que el debate se alargue tanto que se tenga que terminar el miércoles por la mañana antes de la votación. El que seguro no va a intervenir es Alberto Núñez Feijóo, a pesar de que será un protagonista involuntario de toda la moción. El líder del PP no tiene escaño en el Congreso y no acudirá ni siquiera como espectador. El resumen es que Vox quiere un protagonismo que el PSOE intentará poner en el Partido Popular, que a su vez pretende pasar desapercibido. Y en medio de todo esto, pues ahí está él, el candidato Ramón Tamames. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Está pasando, Pilar, que el presidente chino Xi Jinping ya se encuentra en Moscú, en el que es su primer viaje al exterior desde su reelección. Importante viaje de 3 días a Rusia, en el que hoy va a mantener un almuerzo de trabajo informal con Putin y en el que veremos si insiste de nuevo con su propuesta de paz para Ucrania. En cualquier caso, la visita llega apenas 3 días después de que la Corte Penal Internacional haya decretado una orden de captura contra Vladimir Putin por crímenes de guerra. Y siguen los altibajos en las bolsas que prolongan la incertidumbre financiera. La compra que ha hecho el UBS Bank por 3.000 millones de euros del Credit Suisse no acaba de calmar a los inversores. El Financial Times asegura que la fusión de estos dos bancos suizos traerá recortes de puestos de trabajo. Y la bombona de butano, por cierto, baja mañana martes casi un 5% hasta situarse en los 16,79 euros la unidad, casi un euro menos del valor que tiene hoy. En España, unos 8 millones de hogares siguen utilizándola. Y el cardenal Carlos Osor ha asegurado que la audiencia de los políticos madrileños con el Papa ha sido muy entrañable. En Ecclesia al Día de 13, el arzobispo de Madrid ha explicado que ha sido un encuentro de confianza en el que Francisco les ha pedido que siempre trabajen por los demás y creen unidad y no división. Y el sacerdote Antonio Rodríguez Lucena, herido de gravedad en el atentado terrorista de Algeciras, ha sido llamado a declarar en la Audiencia Nacional este viernes. Rodríguez, de 74 años, fue atacado con un machete el pasado 25 de enero por el presunto yihadista Yassin Kanja, quien además asesinó al sacristán Diego Valencia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Empieza la era Luis de la Fuente en la selección?
La selección española se concentra a esta hora para los partidos contra Noruega y Escocia. Son los primeros partidos para el nuevo seleccionador, concentración de España, Javi Gómez.
Primera concentración de Luis de la Fuente, ya están los jugadores en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Recuerdo que Pedri y Gerard Moreno se cayeron de la lista y entraron Borja Iglesias y Jeremy Pino. Partidos ante Noruega y Escocia el sábado y el martes, clasificatorios para la Euro. Esta tarde, primer entrenamiento del nuevo seleccionador, será abierto para la afición a las 7 de la tarde. Desde las 6:15 hasta completar aforo estarán abiertas las puertas.
Y en tenis, Carlos Alcaraz. Carlitos Alcaraz vuelve a ser el número uno del mundo, sorprendido de la facilidad con la que le ganó Indian Wells a Daniel Medvedev.
Sí, bueno, me ha sorprendido bastante. Daniel no ha jugado su mejor versión, eso es obvio. Y bueno, yo he aprovechado esos momentos donde él ha tenido más fallos de la cuenta y hoy a nivel táctico lo he bordado y por eso, bueno, ha sido más cómodo de lo esperado, que digamos.
Y en la Liga es noticia de esta mañana que el Elche ha destituido a Pablo Machín y en el Sevilla se estudia la destitución de Sampaoli después de la derrota en Getafe.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida, fregant ja els 17 graus a la ciutat de Lleida. Avui, Dia Internacional de la Felicitat, i avui, doncs també ja saps que entrarem a la primavera. Ho farem a les 20 i 24 minuts, horari UTC. Per tant, nosaltres ens haurem d'esperar encara una miqueteta més, eh? Però vaja, que serà ja de cara al vespre, nit, que entrarem a la primavera. Et deia això de la felicitat, perquè ja que és el Dia Mundial de la Felicitat, hi ha un institut que o no deu tenir res millor que fer, o escolta, mira, això també ens agrada de veure un cop a l'any, fa un estudi i no sé com fa un rànquing de països més feliços a més infeliços. Doncs mira, els països més feliços del món, per aquest ordre, són Finlàndia, Dinamarca, Islàndia, Israel, Països Baixos, Suècia, Noruega, Suïssa, Luxemburg i Nova Zelanda. Per baix de tot, trobem els més infeliços, Afganistan, Líban, Sierra Leona, Zimbàbue, República Democràtica del Congo, Botswana, Malawi. A l'Amèrica Llatina, ja a la cara i la creu, per exemple, trobem a Costa Rica la posició 23 i, en canvi, Venezuela cau fins a la posició número 88. I Espanya, et preguntaràs, no l'hem dit ni per dalt ni per baix, on caram està Espanya? Doncs baixa fins a la 32a posició, just per darrere d'Estònia i lleugerament per sobre d'Itàlia. Per tant, aquí està Espanya. Som el 32è país amb més felicitat del món. Mira, no sé, si et serveix de consol, perfecte, i si no, doncs res. Va, que fem una pausa rapidíssima i de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González. Amb ell parlarem dels bocins d'història.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios. Y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en Peugeot.es.
Pues yo.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Divendres passat ja saps que t'informava que ens havia deixat la nostra companya Mari Bometón. Va ser locutora de ràdio i va estar a Ràdio Popular i Cope Lleida, doncs pràcticament 30 anys, pràcticament 33 dècades amb nosaltres. Va ser enterrada ahir diumenge. I jo no sé si amb el Joan Ramon González havien coincidit o no al mitjà radiofònic. Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia. Doncs sí, veritablement va ser una notícia trista. Sempre que una persona marxa i una persona activa i estimada, com va ser la Mari Bometón, doncs sempre, clar, tots ja sabem que és un camí que hem de recórrer,
sí.
Però sempre quan arriba, doncs, bueno, sempre te deixa aquesta tristesa. Sempre després que el bon record de la feina que ha fet i de la persona que l'han estimada, com s'ha demostrat tant els dies que s'ha passat en el tanatori com ahir en el funeral, i jo la veritat que és que amb ella li tinc un record especial. No van coincidir mai en micros últimament.
En micros no,
val. Des de l'associació d'ella contra el càncer i dels amics de la SOB hi ha alguna cosa puntual. Però per a mi és la referent com a locutora perquè quan era, bueno, quan anava als Maristes, llavors sempre es feia el festival característic que feien els col·legis d'entrega de premis a l'acabar el curs.
Sí.
Allà al teatre principal, que recordo pues, que sempre era per nosaltres, no era en plan americà, com allò que es fa, sinó que allí era tot un ritual especial, que anaves i havies de passar a portar, bueno, donar-te la mà al director, te posar una medalla o una altra d'or,
bueno,
de
plata... Bueno, sí, aquelles coses protocolàries, sí.
Sí, sí, però bueno, per nosaltres recordo que era un al·licient i els que en principi teníem dret a medalla, perquè, bueno, sempre havíem tingut un bon comportament i eren una mica estudiosos, com era el meu cas, però sempre t'agradava, no? I recordo que la locutora habitual era sempre ella. Per tant, des d'aquest punt de vista, penso que ja sí que l'he tingut sempre com un referent. Per tant, és la meva locutora física, perquè a més, clar, la senties parlar, però la veies parlar.
Clar.
Amb la qual no era la tele, perquè llavors no hi havia ni tele, però era una veu coneguda i familiar per aquest sentit, no? I fins i tot la broma típica, que potser moltes vegades la van fer, però en aquella època recordo que, clar, estem parlant que teníem, pues, no sé, 8, 9 anys, 10, així, i clar, tots allò, els companys, i és la Mari Bofetón, la Mari Bofetón. Que, com a més, en aquella època els mestres i sobretot els germans maristes tenien la mà una mica fluixa, doncs el bofetón era una cosa habitual en les classes, no? I jo més una vegada, allò sense desitjar-lo ni veure'l, pues patapumba, no? Recordo simplement una vegada també allò d'aquelles bronques que fot el germà i jo allí intentava preguntar-li una cosa, lo tenia al costat i el tio va descarregar tota l'adrenalina contra la meva cara simplement perquè li volia preguntar una cosa i patapumba, no? Per tant, són aquelles mètodes diferents i, bueno, és aquesta broma que penso que pot agradar als oients i un record, evidentment, magnífic per a aquesta donassa que va ser la Mari Bometón. I, en aquest sentit, i crec que des de Bocins d'Història val la pena que, a més de recordar-la com a persona, aquesta professió, que és curiós, i tu que ets del gremi totalment, és una professió que va començar quasi bé sent de dones. És curiós, no?
Sí.
De les locutores, és a dir, ara que estem tan reivindicant el tema aquest de la dona, la paritat i demés. I aquí a Lleida, bueno, la primera dona que tenim documentada és la Maria Terça Miralles, que va estar a Ràdio Lleida, que és d'Almacelles i que té un carrer dedicat a Almacelles. però després probablement una de les, no sé si seria la segona o la tercera, però la Mari Gómez va ser una d'aquestes que sempre ha estat als micros, com has dit molt bé tu sempre, doncs, tant en l'hoquei de Ràdio Popular com després en la COPE, i veritablement són aquelles veus que s'han fet estimar i que han donat aquesta igualtat professional en una feina que probablement és de les pioneres en tractar, no sé si a nivell salarial, que a vegades se diu que això és diferent.
Sí, això sí, això sí, n'hauríem de parlar també, eh?
Això ja no entro si cobrava el mateix que els homes que havia a la ràdio, però com a mínim sí que tenia les portes obertes i podia parlar-ne com veritablement una altra donassa que encara la teniu per allí per molt de temps també, i també molt vinculada a maristes com és la Mari Carmen Salvador.
La Mari Carmen Salvador pensa que va començar l'any 1960 a la primera emissió que va fer Ràdio Popular a Lleida. El primer missatge que va sortir per ràdio va ser el seu i encara està amb nosaltres doncs, els divendres i algun dimarts aquí parlant de també del que passava fa 25 anys, vull dir que imagina't tu,
sí.
És tota una vida a la ràdio, la Mari Carmen Salvador.
Sí, no, oi, però això poca broma i veritablement, i bueno, jo amb ella li dec totalment la culpa de que aquí estigui avui parlant amb tots els oients i amb tu.
O sigui, va ser la Mari Carmen Salvador la que et va enganyar.
La que em va enganyar amb tot el carinyo del món, va enganyar per fer unes tertúlies...
Ah, vine un dia que parlaràs per la ràdio i tal, i mira, sí. Enganxa això, eh?
Sí, enganxa, m'enganxa. Jo sempre era una dèria que havia tingut i sempre m'havia agradat aquest tema, i recordo que el meu pare era molt aficionat a la ràdio i sempre havia quedat aquest tarannà també, no? Mm. Recordo una vegada amb una ràdio que ha desaparegut ara, que van fer com un càsting, diríem, allò que per demanar col·laboracions. Recordo amb un casset haver gravat un programa i haver-lo presentat, i una mica l'esquema és el que estic fent en aquesta ràdio i amb una altra que també col·labora d'aquí de Lleida, no? Però no em van cridar mai, no? La veritat és que no ho sé. Per això. I després, si la Margarita Salvador pues, me va enganyar, com diu, és molt bé, pues, amb el Busqueta, a la Montse Macià, amb d'altres gent, a fer unes tertúlies de patrimoni, d'aquí va sortir la possibilitat de fer un programa monogràfic i a poc a poc se va la cosa anar animant i, bueno, i hem acabat aquí fent aquestos bocins d'història i que, com dius molt bé, doncs, amb tot el carinyo, penso que és una cita que tenim jo almenys amb tu i amb tots els oients dos els dilluns, i espero que molts oients també la tinguin amb nosaltres.
I tant,
no?
I tant que sí.
I també, parlant de dones, l'altre dia vas passar un telèfon que era d'aquesta persona que estava també intrigada per la seva torre.
Sí, d'un oient que va trucar i, escolta, he de parlar amb el Joan Ramon González, que he escoltat el Bocins d'Història i he de parlar amb ell.
Sí, no, ja vaig parlar allà. Com ho vas dir, m'imaginava que era la torre Joan del Rei, que hi ha al secà de Sant Pere, una torre esplèndida, magnífica, que encara està relativament aïllada, una torre que té tota l'estructura de les cases aquestes de Palauet, podríem dir que si bé, del segle XIX, i que té sobretot un soterrani que probablement és molt més antic, per tant, ahir sí que s'hauria de fer un bon estudi per conèixer ben bé aquesta torre, els seus orígens, tot i que ja van quedar amb ella que hem de fer deures i potser un altre dia ja parlarem amb més detall d'aquesta història, però veritablement que és un d'aquests elements que tenim patrimonialment força interessant i que a vegades no són conscients. La Torre Joan de Rei, que està al secà de Sant Pere i que veritablement és una petita joia i que actualment suposo que ella també estaria encantat de la Montserrat del Mas de poder-la ensenyar si algú té interès, perquè té sobretot el que és la primera planta, un paviment de còdols amb una guira bicèfala increïble. Hi ha la referència de que allà on va estar Xuxet quan va vindre a l'any 1810 per conquerir Lleida, va ser un se va ficar com a quarterament per la conquesta de la ciutat, cosa que va fer a cap d'un mes. Per tant, aquesta és una mica aquesta història que ja potser tindré ocasió de parlar amb més detall. Però bé, dit això, que també tenim aquestes dones que hem parlat avui, la Mari Gometón, la Mari Carmen Salvador, la Mari Carmen Terça...
Al final, fixeu-vos que diu, bueno, pot preguntar, veure, Ricard, per què has començat parlant d'això? Doncs perquè al final és un bocí d'història, que és el que diem sempre.
És un
bocí d'història de casa nostra i bueno, pues ho hem de recordar. De totes maneres, Joan Ramon, la setmana passada... els bocins d'història estàvem una mica més enrere, eh? Bastant sí. Més enrere.
Sí, estàvem més enrere i estàvem en clau aquesta, encara estem a la vuitada de lo que és el Dia de la Dona, i per això és el que volia dir ara, de que hem començat parlant, com has dit molt bé, bocins d'història, el que és la història de la ràdio i la història d'aquest casal, que ja els ha de saber, però que les protagonistes són tot dones, no? Com hem dit abans, no? Mm. Mari Carme Terça, la Mari Bometón, la Mari Carme Salvador i aquesta, la Montserrat Dalmas. I ara ens anem a les dones de les primeres que coneixem de Lleida, que ens senten a l'època romana, les que tenen nom i cognoms. I aquí sí que en l'època romana tenim quasi bé com una paritat en conèixer noms de dones i noms d'homes. Ja em sembla que van comentar que d'època ibèrica, malauradament, no tenim més que els noms dels homes, coneixem el nom d'Indíbil, de Mandoni, el successor d'en ells que va ser Bilistages, però de les dones no tenim els noms, malauradament. Però sí que tenim una referència que és aquella de quan els cartaginesos van arribar aquí a Hispània, van agafar el que era les diferents tribus i diferents pobles que trobaven hostatges per tenir-los com aliats, i d'aquí dels Illes Lleig pues, van agafar la dona de Mandoni i les filles d'Indíbil, i que en plena guerra púnica, quan els cartaginesos l'anaven perdent i els romans l'anaven guanyant, van conquerir els romans Cartagena, la que era la nova Cartago, amb ells, i Escipió, el general romà, doncs va arribar al castell on estaven els hostatges dels cartaginesos, i allí tenim referència de que apareix la senyora de Mandoni, i molt digna ella, diu, bueno, tu ets el nou guanyador, ara serem hostatge teu, imagino, però solament et demano una cosa, que ens tractis exactament igual que ens han tractat els cartaginesos. Aquesta dignitat que va demostrar la senyora de Mandoni és increïble. Clar, lo escriu un romà Escipió per demostrar que ells també van estar a l'altura dels enemics, però sobretot es referia a que foren tractades simplement com a presoneres i no com a vegades passava moltes vegades, malauradament inclús sí. Ara los tempies, sí, 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 sí. O d'altres guerres, no solament la d'Ucrania, sinó que a vegades les dones són també botí de guerra, en el sentit de que són maltractades dels exèrcits que conquereixen una ciutat o un territori, a vegades per ofendre més a l'enemic, i sempre llavors és aquest doble paper que és dona i vençuda, no? En el qual sempre estic. Llavors, en aquest cas, la dona de Mandoni va demanar aquesta acceptació d'aquesta dignitat per ella, però sobretot, i aquest és l'accent que va posar, per aquestes noies que m'acompanyen, les filles, per tant eren més joves que no pas ella, que seria una mica més granadeta, que eren les filles d'Indíbil. I Escipió va estar a l'altura i va dir que tranquil·la i sembla que va passar així, no sabem res més. Però bé, veritablement la guerra la van guanyar els romans, els il·lergets van acabar romanitzant-se, com ja vam parlar a l'altre programa, i el que tenim és que els romans, aquesta Il-Tiro d'aquesta ciutat ibèrica passa a dir-se Ilerda, i evidentment l'ibèric se comença a perdre i comença tothom a parlar llatí. I els noms, com ja vam veure, acaben perdent els noms indígenes i acaben tots tenint noms llatins. Llavors, qui és la primera lleidatana que tenim documentada? Doncs es deia Afrània Crocale. Seria una lleidatana del segle I, ja després de Crist, llavors en la plena època imperial, i que seria una persona que, quan va morir, tindria els suficients recursos econòmics perquè li dediquessin una petita làpida en el cementiri, que estaria probablement els cementiris dels romans estaven sempre fora de les ciutats, donant, d'una manera, alliberaven el que és la pressió d'un cementiri dintre d'una ciutat, amb el que implica des del punt de vista, a vegades també, de sanitat, sobretot sanitari. Fora de les muralles sempre estaven tots més ventilat. I al mateix temps, era una manera de recordar-se dels difunts, perquè així com ara quan entres en una ciutat, el que trobes normalment són polígons industrials, sí. Doncs en època romana el que se trobaven tots, viniries per on vinguessis eren cementiris.
Ah, caram!
Llavors, sí, sí, per això l'arribada a una ciutat era recordar els morts que havia hagut en aquella ciutat i una manera de mantenir-los vius en la memòria, perquè quan passaves, doncs els anaves veient. No? Per això no fem un parèntesi, els xipressos també és un arbre que vol donar benvinguda, és un arbre que vol donar una salutació d'arribada. I els romans els plantaven també fora de les ciutats. Se barrejaven llavors en los cementiris i per això actualment s'ha convertit en un arbre bastant funerari.
Val. O sigui, d'aquí ve, perquè és veritat, als cementiris n'hi ha molts de xiprers.
Correcte, però ve d'aquí, perquè era la barreja de dir, nosaltres plantem xipressos i després anem plantant les tombes de la gent. Però primer el xiprés vol dir, benvingut a la ciutat.
Val.
I després els difunts perquè no s'oblidin. Després se barreja tot i ara al final el xiprés té aquest paper. Doncs aquesta Afrània Crocale s'enterraria a el que seria el cementiri de les portes que tenia Ilerda, i tenim documentada la necròpolis que hi hauria per la porta nord, nord-est, més aviat, la que va cap a la zona de seguint el Segre cap amunt, on està el barri de l'estació, i també aquesta indirectament seria la que estaria per la part nord-nord-est, que és la que seria per la porta de Botés, el que seria l'actual plaça Cervantes, aproximadament. Aquí aquesta inscripció estaria per allí probablement més o menys oblidada, i un homenot de Lleida del segle XVI, que és un humanista, que l'Onofre Cerveró, es va fer una casa nova al carrer de la Palma, al davant de lo que és actualment el pàrquing del Parador, la plaça de Sant Antoni Maria Claret, una casa que encara es conserva, la planta baixa, amb carreus ben treballats, unes finestres d'aquestes de tipus tardogòtics del XVI, i li agradava molt això del tipus humanista i va agafar aquesta làpida i la va encastar a la paret. Encara la podem trobar en aquella façana de la paret. Una làpida que és com una mena de placa, perquè té com dues nanses, i diu això, Afrania Crocale, liberta de Lucy, aquí està descansant, Sid, que vol dir que aquí moria. Està dient-nos també llavors el primer nom que tenim d'un ilerdense conegut, el Lucy, que era l'amo que havia tingut ella com a esclava, però que al final, quan les esclaus i les esclaves se portaven bé, la jubilació a vegades se la donaven donant-los la llibertat, els amos en sistema d'esclavatge, que a vegades aquesta esclavitud, evidentment, on pogués togar-te ser esclau, doncs podies viure millor que a vegades ser lliure en un altre lloc, no? Uh-huh. Per tant, a vegades l'esclavitud de l'època romana doncs, pot tenir molt de sí. Després tenim les inscripcions, que aquestes que venen ara les hem de veure totes ja al Museu de Lleida. Aquesta, l'anterior, encara està in situ al carrer La Palma, per tant, és una curiositat. A vegades han passat cables de la llum per del sobre, ara s'ha aconseguit que com a mínim faixin una mena de petit angle per poder-la deixar visible. Però les altres que tenim estan al Museu de Lleida i corresponen als basaments de les escultures que estaven a la plaça pública de la Ilerda, que el que es deia el Foro. Llavors, la gent benestant del municipi d'Ilerda feien escultures en record de, en aquest cas sí que eren normalment d'hòmens, però a baix, en el que era la base d'aquestes escultures, havia tota la inscripció en la qual se deia qui era el que estava a l'estàtua i qui li dedicava l'estàtua. Ah. I aquí són apareixen les dones, que són les grans promotores de la fama dels seus fills o dels seus marits. Probablement la més interessant que tenim és la de la senyora Porquia Nigrina, que té aquest nom una mica així, sembla brut, però no, és un nom molt normal en època romana, i que se l'està dedicant al seu marit, Caio Licinio Saturnino, que era de la tribu Galèria, el qual va ser edil del municipi d'Ilerda, va arribar a ser l'equivalent a alcalde, i després va arribar a la màxima categoria, que seria com una mena de governador civil-militar de Lleida, perquè va arribar a ser Flamine, que era el representant del temple de l'emperador. Per tant, és una persona que havia fet tota la seva carrera i la seva esposa, per això apareix en la làpida amb el nom d'Uxor, li dedica aquesta inscripció, la Porquia Nigrina a Caio Licinio Saturnino. Després tenim una altra nigrina, una altra probablement germana d'aquesta Porquia, que es deia Licinia Nigrina, que també se la dedica al seu marit, que era Marcus Cornelius Arrianius, el qual diu, a més, aquí s'atreveix a dir-li una frase, l'anterior simplement diu que era l'esposa, i aquesta diu que és el marit caríssimo, estimadíssimo, ah, i òptimo, el bo. És a dir, que aquesta dona una declaració d'amor molt més intensa que la Porquia, la Licinia. Després apareix, curiosament, una persona que sembla que ha de tenir molt temperament, perquè es deia Marquia Tempestiva, el cognom sembla que ho diu tot, sí, i que era una senyoressa perquè se la dedica a la seva filla, al seu fill, la inscripció, que era Gaio Marquio Manlo. Llavors, la mare aquí, aquesta és d'aquelles, se suposa, potents, que dedica la làpida que estaria sota l'escultura del seu fill, que també havia fet aquesta carrera política com la que han dit els altres, que havien arribat a ser membres, normalment, del municipi d'Ilerda. I aquesta Marquia Tempestiva té una filla que es diu Sempronia Tempestiva, de la qual la inscripció està trencada i no sabem molt bé a qui se dedica i de qui anava, però probablement la Sempronia se la dedicaria al seu marit. però aquesta, la marca tempestiva, que diu clarament Mater, del Cayo Marcio, demostra que és una mare de temperament, no? I després tindríem l'última romana així d'època clàssica, seria la Servilia Severiana, que solament sabem això també, que existia, perquè també està la inscripció trencada i solament apareix Servilia Severiana. I sabem perquè està en datiu, que és la que està donant la inscripció. I per acabar aquesta relació de dones romanes, probablement la que té un interès especial i extraordinari és la Teodora. Aquesta ja és, les anteriors són totes la Afrània, és del segle I després de Crist, la Marca Tempestiva, la Sempronia Tempestiva, la Porquia Negrina, la Licínia Negrina i la Servilia Severiana són totes del segle II després de Crist. I ara ens anem al segle IV després de Crist, que és la Teodora. Aquesta té l'interès de que és la primera cristiana, tant en femení com en masculí, que tenim documentada a Ilerda. En el segle IV ja el cristianisme ja és acceptat, ja comença a ser oficial, i aquesta, en la seva inscripció funerària, posa no una creu, perquè llavors no es posava en creu, sinó que es posa el crismó, que és aquesta espècie de X i R, que és el nom en grec de Christus.
Ah, val.
Val, és el símbol cristià primer, és aquest, és a dir, no és la creu. I aquesta apareix, i per tant és claríssimament que és una persona cristiana, que a més aquest crismó sempre està acompanyada de dos lletres gregues, l'alfa i l'omega, la primera i l'última de l'alfabet, i que estan demostrant precisament això, el principi i el fi, que Crist és el principi i el fi de tot el món. No? Uh-huh. Aquesta, la Teodora, és curiós perquè l'únic que ens diu que és benemèrita, beneverendi, és a dir, que és una persona llavors molt, molt bona, així és bondadosa, i no es diu res més, aquí sí que cau una mica en el plau més masculina, de que va morir als 67 anys d'edat, per tant, una edat interessant per l'època romana, perquè, veritablement, això ja, la mitjana, dirien, seria els 50 anys, i a partir d'ahir ja començava la cosa a ser ja més velleta de tothom, si arribava, i el que té d'interès és que va viure 44 anys i 3 mesos amb el seu marit, i després el seu marit va morir abans, probablement també seria més gran, va estar vídua 23 anys i 8 mesos.
Caram.
Això és el que es diu la inscripció, és a dir, que va estar pràcticament, que seria de joveneta, cal pensar, qui no diu, pensava que...
Clar.
Però des de que es va casar, probablement als 12, 13, 14 anys, podríem dir, fins que va morir, va estar pràcticament 30 anys casada i quasi del mateix temps, 23 anys, vídua. Per tant, això és el que es diu aquesta inscripció, que totes, com les anteriors, menys la de la Frania Crocale, que està al carrer La Palma, estan totes al Museu de Lleida i allà es poden veure.
Doncs escolta, que, bueno, que ens hem quedat sense temps, però que la història és ben interessant. Eh? I a més són d'elements d'aquests, com bé ens explicava el Joan Ramon, que podem veure, i la gràcia és saber la història que hi ha darrere, perquè al final és una història real i de casa nostra, per tant és un bocí d'història nostre. Per tant, aquesta és la gràcia de l'espai del dilluns.
Exacte.
Joan Ramon González, escolta, com sempre, un plaer. Gràcies, que tinguis bona setmana. Aquesta tarda vespre entrem a la primavera.
És veritat, tens raó, sí. Tens raó.
O sigui que el proper dia que parlem ja estarem a la primavera.
Pues sí, pues bueno, pues benvinguda a la primavera, que té nom també femení.
Sí, senyor.
L'hivern és masculí, l'estiu, però la primavera i la tardor, els equinocis són femenins.
És veritat, això? És masculí-femení? No sé si ho van pensar.
No sé si ho van pensar, però els solsticis són més potents i els equinocis són sempre més suaus, potser és la feminitat, no?
Bueno, no ho sé.
Doncs des d'aquí, encara que sigui a l'octava, també aprofito per felicitar els Josep Pas, sí, que va celebrar l'onomàstica, i com no podia ser menys, una abraçada pel Jesús i el Xavier, els germans de la Mari Gometón, i tota la família, i desitjar-li, doncs, això, un bon record per amb ella, sempre.
I tant, adéu, sí, a tots. Una abraçada, Joan Ramon.
Adéu, adéu.
Le llevaremos a este avión. Su misión será pilotarlo.
¿Dónde está?
En Rusia. Tiene que robarlo.
Clint Eastwood, por primera vez, sin los pies en la tierra.
Creo que tengo una solución a su problema.
Space Cowboys.
Envía a mi equipo allá arriba y repararemos vuestro satélite estropeado.
Y Firefox, el arma definitiva.
¿Será capaz de pilotar? Desde luego, soy el mejor.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. MásMóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. MásMóvil, ahorra, sin más.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas, y sigue con tu vida.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Sports.
COPE Lleida.
Estás informado. Deportes.
Doncs sapa que ja ens n'anem directes a les dues de la tarda. Anem a parlar d'esports. Ja saps que doncs, dilluns posem sobre la taula de la radiografia els resultats del cap de setmana i també parlem doncs, de les notícies que es van generant. Amb hoquei femenins hem d'esperar la setmana vinent per veure els resultats de la jornada 22. Amb hoquei masculí sí que hem de parlar d'un bon resultat del Lleida Llista, que ha guanyat 2-1 davant del Girona i que segueix en la lluita per colar-se als play-offs. Amb bàsquet femení, el Cedis La Seu van guanyar a casa 75-55 al Barça CBS i el Força Lleida va caure per 3 punts a la seva visita a Alacant. En futbol femení, l'AEM van guanyar 0-1 a la seva visita a Tenerife, al Granadilla Tenerife. Les jugadores de l'AEM són vuitenes amb 37 punts a 3 punts del play-off d'ascens, del play-off d'ascens. I amb futbol masculí, escolta, ja ho hem avançat al començar amb el Sergi Tor, va arribar la sorpresa agradable, i és que el Lleida Esportiu es va desplaçar a Olot per jugar amb un rival directe, les coses com siguin, i veníem de perdre a casa 0-4 davant del Saguntino, i aquesta vegada doncs, va sortir cara 0-2, a favor del conjunt lleidatà davant de l'Olot. El Lleida segueix 13è amb aquesta plaça d'eliminatòria per la permanència, però ja està a 3 punts del descens directe a tercera federació, i per tant això hi ha un punt ja de sortir i quedar-se a la zona mitja, per tant això són bones notícies. I amb vòlei, el darrer partit com a locals del Balàfia Vòlei d'aquesta temporada, rebien el Lilla Grau dissabte a les 4 de la tarda. Sí, el resultat va ser de 0-3, va guanyar Lilla Grau, els líders, però jo crec que el resultat principal va ser que el Juanjo Garra es va omplir a vessar, i això sí que és una bona notícia.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Xavi Pérez, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, bé, bé.
Bé, bé, bé?
Bé, home, ja estem recuperats.
Ja estem recuperats, sí, ja està. Jo, el Sergi, cada setmana anem del blanc al negre.
Sí, sí.
Jo ho veig tot molt negre, baixarem segur. Bueno, escolta, veig llum, veig llum. Vanessa Ortega, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Escolta, enhorabona, eh?
Gràcies.
A veure, ja et dic, vosaltres, com que els deures els havíeu fet fa tant temps, us sí. permeteien, com ja vam avançar la setmana passada, encara aquest partit, doncs, home, evidentment es juga per competir i per guanyar, però vau poder fer una festa, un tancament de temporada maco al Juanjo Garra, eh?
La veritat és que sí, estic supercontenta, molt emocionada, la veritat. Dissabte vaig al·lucinar perquè el pavelló, bueno, no hi cabia ningú més. De fet, la gent va haver d'anar a aparcar al CK perquè no s'hi cabia. Mm. Hi havia gent de peu i crec que van posar més de 350 persones, 400.
Que bé.
I la veritat és que això és el resultat de la feina que es fa al club, de moltíssima gent, perquè dissabte va treballar moltíssima gent perquè el pavelló estigués així, no és només mèrit meu, i molt orgullosa, molt contenta. Oh. És veritat que el partit no acompanyava perquè, bueno, ja sabíem que seria molt difícil, i ja Grau va venir a per totes perquè volia consolidar la primera plaça de la classificació. No va ser el partit, però també, bueno, com tu dius, va ser una festa, van poder jugar tots els jugadors que no tenen tants minuts, i al final la gent va marxar molt contenta, amb un bon gust de boca, de molta gent que no havia vingut mai, de dir, hosti, que bonic, que ens ha agradat.
Clar, aquesta és la gràcia.
I al final això són les llavors que vas sembrant, no? I al final reculls els fruits, que és el dissabte, i això espero que s'allargui, que la gent tingui ganes la propera temporada de tornar a jugar.
Està amb nosaltres també el cap d'esport del diari a la mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Per cert, Vanessa, he vist la foto de final de festa, però bueno, ja m'entens, de final de dissabte. A la pista no t'he vist, no sé si vas quedar enterrada entre tanta gent o no hi eres.
No m'hi poso mai.
No t'hi vas posar en aquesta tampoc.
No, jo estava fent fotos.
Estaves fent fotos.
Fent la foto. Ella estava fent la foto, home.
Molt bé. Escolta, Albert Escuer, tanquem ja el debat del tema del VAR o segueix en van això? Perquè, escolta, l'Ancelotti diu que vale, sí, que lo he visto, però no me lo creo. Que no estoy tranquilo.
Jo ja saps que no sóc partidari del VAR, però també entenc que, curiosament, aquí el que més se queixa és el Madrid, no? Suposo que és perquè estàvem molt mal acostumats, no?
Sí.
amb gols que no eren gols i d'altres històries, i penals que no eren penals, doncs que sempre queien cap al seu costat, o moltes vegades queien cap al seu costat, i ara, bueno, es troben que amb el tema del VAR, pues ja no.
S'incorpora Sergi Tor.
No eres partidari del VAR, Albert?
Però si sempre està al VAR.
No.
Jo l'altre VAR. Jo sí.
Anul·lar un gol. Sergi, anul·lar un gol per un fora de joc d'un centímetre em sembla una aberració.
I tant,
sí.
Sí,
absoluta aberració, per un centímetre.
No, o penals, o penals amb mans, sí, per no parlar del partit d'ahir.
Les mans sempre seran les mans,
no, però
sempre
va ser curiós perquè
les més polèmiques, sempre.
D'on era l'àrbitre del Manchester City a la Champions?
El del bar.
Sí, el que va dir.
Era espanyol, sí.
Però com diu l'Albert, a les verdes i a les madures, i a vegades que la moneda surt creu i a vegades que surt cara. Vull dir que el bar, si està el bar, està per tot.
Sí, passa és que jo estic a favor del VAR.
Sergi, tu ho saps, jo sempre ho he dit, Barça i Madrid són els únics que no es poden queixar dels àrbitres.
No, mai.
Perquè històricament, jo no dic en un partit concret, però històricament no es poden queixar.
El Càdiz aquest any se pot queixar, bueno, el Càdiz l'esfonsen, però per l'actiu. Però el que passa és que, com que veus els equips petits, a vegades aquestes coses, sí que és veritat que la sospita amb tot, i és, jo crec que evidentment, i ara ens n'anem de mare perquè no és una cosa local, però bueno, va jugar amb el Lleida. La permanència de Luis Rubiales com a president de la Federació Espanyola de Futbol és intolerable, perquè en qualsevol país amb un estàndard democràtic, el que està passant amb les jugadores de futbol femení, les 15, aviam, a França ha dimitit, el president, el president de la Federació Francesa i la seleccionadora.
I se quita que tenia que haver dimitit,
claro,
el president.
I les negociacions amb Gerard Piqué per lo de l'Aràbia Saudí, home, això és un conflicte d'interessos, potser legal, però home, conflicte d'interessos hi ha. És a dir, no veig el president de França o d'Alemanya parlant amb un jugador del Bayern de Múnich negociant una bona competició de la, no sé, crec jo,
la seva empresa, no?
Crec jo.
Per aquí l'entrada,
sempre
per aquí. Però què vols?
Jo crec que, Albert, sí, clar, sí. La seva continuïtat és molt sospitosa.
Sí. Ah, bueno, tenim a la Vanessa Ortega, que està donant...
Una conferència.
Està donant... Sí. Xavi, escolta, per cert, el que vindrà a Força era la tornada de la Copa del Rei.
Home, jo crec que sí, de que vindrà a Força. Però també te diré que el Madrid crec que té molt clar. Li queden 5 partits per guanyar la Champions.
Però jugar-te-la, perquè tal com van anar les, bueno, el sorteig, és a dir, el Chelsea, que sí que està més fluix que el Liverpool, però després és el guanyador de, entre el City o el Bayern de Múnich. Sí,
no, no, el guanyador és el Bayern de Múnich. El City no guanya ni a tiros. Això no pot guanyar amb aquest entrenador.
Digue'm, digue'm.
No, que dic que aquestes alçades de la pel·lícula ja hauríem de tenir tots molt clar.
Sí.
Per l'aficionat madridista, la Lliga, quan la guanya el Madrid, és el torneig més important de la temporada. I quan no la guanya el Madrid, és un torneig de Chichinabo que lo que val és Europa.
Això sí que és veritat, pues eh? Això té raó l'Albert. Eh?
Si fa 3 anys que no guanyeu res,
Surten a celebrar copes del rei, no?
Però si fa 3 anys que no guanyeu res, home.
Per això toca...
Per això toque.
Bueno, anem al local, o què? Vaya semaneta, Albert.
Albert Square, escolta, t'has sorprès aquest 0-2 a Olot?
A mi no, perquè són molt dolents.
Home,
positivament,
eh? I mirant d'on veníem nosaltres i d'on venia Olot, a mi més que el 0-2, el que em va sorprendre, el partit el vaig tenir que seguir per xarxes, per temes, personals, és que el Lliga va ser molt superior. O això m'ha semblat, sí, no, ja que he parlat, no. És que realment sí. Va fer un molt bon partit.
Diari de Girona ho diu, El Diari de Girona ho diu, la crònica del Diari de Girona, que és de l'Olot, ho diu que
això,
dos parts del Xuli...
Que més enllà de la victòria, a mi el que em sorprèn és aquesta solvència, no?, i que potser, pues el 4-0 de segon tiro, doncs tant de bo si hagi estat el punt d'inflexió que tant necessitava aquest equip.
Que l'Olot estava molt fluixet ahir.
Bueno, però va estar
no
fluixet, però perquè el Lleida va estar solvent.
Hi ha una cosa que m'ha fet...
Clar, això és com sempre, un està malament perquè l'altre està bé, és a dir, el Lleida va fer un partit solvent.
Hi ha un tema que m'ha fet caure el Sergi, és que el gol a veres amb l'Olot, que, bueno, ho hem d'anar mirant tot, l'hem guanyat.
Però si hem de mirar això, el que falta, anem malament.
Ja.
Pitjor que s'està perdre, Xavi. El Lleida està aguantant. Està a la cantonadeta de caure o no, i encara estem allà. Que diumenge és una final davant d'Aragón, clar que és una final.
Una altra, però
afortunadament és una final. Afortunadament.
Ja.
Perquè si no hi ha, potser no estàvem parant ni de final.
Després del 4-0 a Sant Guntino, evidentment, doncs, tothom ens havíem quedat molt tocats, i ja no és que hi hagués dubtes, és que hi havia pànic al descens. I aquesta reacció futbolística del Lleida, que ha anat corresposa, a més, amb un molt bon resultat, que permet guanyar els 3 punts, i com tu dius, l'averaix, ostres, doncs, bueno, jo crec que com a mínim ara, doncs, evidentment, com diu el Sergi, no hi ha res fet.
Vull dir The Champions.
Però, home, feina, com a mínim avui respirem una mica i veiem el futur amb una miqueta també d'optimisme, o si més no, amb no tant pessimisme.
Correcte, no és tan negre.
Són massa
hooligans. No li treiem mèrit, tampoc, no? Que quan demanem que guanyin, doncs fan el partit que han de fer a Olot, doncs també felicitem-los, no? Perquè
clar,
al final
sí.
No és fàcil, tampoc, la situació.
Sí. El proper partit és a casa, que bueno, a veure si el partit de casa el traiem ja d'una vegada, fem valer aquest 12 jugador, el de l'afició, el del camp, o el seu camp gran, o digue-li com vulguis, davant del Deportivo Aragón. Són vuitens, 7 punts per sobre de nosaltres, per tant, tampoc és ja ho sé, que és, jo sempre miro la classificació, perquè en aquestes alçades... Però en aquestes alçades...
Són 3 partits.
Val, però en aquestes alçades, el que està a dalt és per alguna cosa, i el que està a baix és per una altra, per
sí,
una altra
ahir cosa. Van guanyar el Terrassa, que em va encantar, amb 10, l'Aragón. És increïble, sí, no? És increïble. Però sí, a veure, però tindrem la baixa d'Alfa, que està bé jugant bé, suposo que jugarà Denis, i la resta doncs seran els mateixos, perquè és un entrenador estable el que tenim hores d'ara, i ja sí que, i després passarem al bàsquet, però Albert Pape ja serà titular indiscutible, eh? Ja manca.
Home, Albert, bueno, per això l'important, no?
Sí, evidentment.
La idea és aquesta, que vingui per ser un tio important en el que reste de temporada. I
sí, però es va carregar a Damià Sabater, eh?
Vaig fer el d'anada, i certament, ostres, el Lliga va fer un molt bon partit al camp del Deportiu Aragón. El que passa que el porter ho van fer internacional, era aquella època, bueno, que continua estant tan bé, no? Que no li fem un gol a l'Arc de Sant Martí, però allà al camp del Deportiu Aragón va fer un molt bon partit, no? Per tant, bueno, jo també vull ser optimista cara al cap de setmana, i evidentment tots els reforços que han vingut a ser per sumar, així a rendiment immediat, doncs, escolta, fantàstic, ara aquí ens hem d'agafar a tot,
com sigui, no? I suposo que jugarà Denis per Alfa, Pape tindrà continuïtat i la resta no ho tocarà. El que li ha funcionat no ho tocarà. Bueno, Carrera, no?
Sí.
Com estàs? Has parlat amb Mike i la Gran Canària, Albert? Albert és amic de Carrera.
Sense comentaris.
A veure, és allò de sensacions encontrades, no? Òbviament, doncs, que marxi amb aquestes alçades és una putada com un piano, perdó per l'expressió, Però bueno, al final això és esport professional i és cert que era una oportunitat doncs, bueno, única. Única perquè no, de fet fa dos mesos ja va dir que no al Puent Labrada, però és que també Gran Canària, 6è de la CB, líder del grup de l'Eurocup, una franquícia absolutament consolidada a la CB, no tens la pressió d'un Barça, Madrid, Bascona, València, que sempre hem de guanyar, però tampoc tens el neguit d'un Puent Labrada, Betis, Manresa, Tenerife, que sempre estan a baix lluitant per la permanència. I per tant, bueno, pues a títol personal pensava que pues, anava a l'Euro. I de fet ja va tenir un impacte immediat.
Sí, brutal, eh?
Falta 3 minuts. Sí, sí. Està perdent 13-21 Gran Canària, debuta a falta de 3 minuts, encadena dos triples, un tap, dos tirs lliures i es foten 25-25. Bueno, bé. Ara, per Lleida, bueno, és un mal de cap important. Bueno, haurem de canviar el xip. A mi això, Sergi, m'ha recordat salvant molt les distàncies. El primer any d'ACB, que el 20 de desembre es lesiona Brian Salier.
Ah, sí?
Que bueno, era el pal de Pallet, la franquícia, el líder, el veterà. A més, estava fent uns números, els millors números des que estava a l'ACB. I ens inventem el Michael Raffin, que només els més malalts de bàsquet coneixien. I a partir d'aquí, doncs mira, doncs l'equip va tenir que jugar amb una altra cosa. Sí. Roger Grimau, Jaume Coma, Sergio Romo, Egi Gramble, van donar un pas endavant. I al final l'equip pues, va fer història. Va ser el primer debutant a la història i es classifica per un playoff, no? Saps? Evidentment no estic comparant a Salir en carrera ni a Robert de la Torre, a Michael Raffin, però bueno, ara haurem de jugar una altra cosa, doncs veurem, doncs igual. Bueno, ens en sortim també i jugant una altra cosa, doncs també estem a dalt.
Sí, perdona, que et deixo un altre tema. Parlant amb el Xavi abans del partit d'Alacant, que sí que la vaig poder veure, doncs, uh-huh. Que guanyem tres quarts, per cert, el segon, tercer i sí. Quart, jo li deia que el trobava molt ben llançat el triple final, que ens podia donar la victòria, perquè a més així no anàvem a una pròrroga i a una possibilitat del bàsquet average, ens assegurem. Va fer el mateix Estudiantes a Oviedo, per tant de dos el Hughes que també va fallar el triple. El problema que parlàvem amb el Xavi és qui el va llançar. És a dir, el problema era qui, clar, havia el factor sorpresa, perquè no estava notant res, però clar, vostè diu que el va llançar molt malament, no va tirar ni en ella. Però per tu i per Vanessa estava ben tirat aquest triple, Xavi, al final per guanyar el partit.
Jo diria que havíem tingut que anar a buscar la pròrroga, per mi. Perquè estàvem amb un efecte pujant.
Per mi és una molt mala decisió per dos aspectes. Un, perquè se'l juga, o sigui, fa un canvi ja l'encontre, fica en pista Lobo, tens a Hurtas, un temps a Juan i Marcos...
Però estaven sobremarcats, Però estaven sobremarcats, aquests.
Bueno, sí, però escolta'm una cosa, home, escolta'm. El tir de bàsic que no està tenint un bon dia en el tir, i dos, perquè tira faltant 10 segons. O sigui, encara que hagués entrat, li dones 6-7 segons a l'Alicante. Si se't juga basi, com Hughes, per exemple, que dius d'Estudiantes en l'últim segon, o com Rosa l'any passat al camp de l'Alacant, també.
Exacte.
Falta un segon, però, hòstia, en 10 segons per endavant, jo crec que és una molt mala decisió. Bàsicament per això, perquè encara que hagués entrat, si et fiques d'un amunt, però és que li dones 6-7 segons a l'atac.
És a dir, creus que se la va xupar sense haver notícia? Va tenir la pilota i va dir, estic de 3, sol, tiro.
Tiro.
Bueno, venia d'agafar aquell rebot ofensiu en Cistella, que és el que ens acaba de ficar a la pomada, i se vino arriba, no? Com diu el clàssico, pues se vino arriba i va fer un airball.
Bueno, no devia de mirar el rellotge, però jo estic d'acord amb l'Albert, 10 segons en bàsquet dona per molt, eh? Vull dir, si te l'has de jugar i vols que sigui èpic, espera't l'últim segon.
Però bueno, estava sol, igual sí.
De possessió, travesses la mitja pista, dones dos passes, i el tio sí, se veu sol i tira. Hòstia, ja, però has de mirar el rellotge, home.
Clar, per això.
Escolta, però bueno, això són opinions, eh? M'ha gustat los colores.
Proper partit del...
Però perdona, però tu, Albert, has tirat de 3 o de 2?
Jo, si puc tirar de 3, tiro de 3.
Clar, tu guanyes, intentes guanyar-lo i cap a casa. Això.
I guanyo el partit. Estic jugant fora de casa, he aixecat una altra vegada un mes 16, estic més o menys dinàmica positiva. Escolta, si puc tancar el partit, el tanco. Perquè després d'una prova igual se me fa llarga, si li ve 4 faltes, faci 4 faltes, falla 4 faltes, buf. Igual se te fa molt llarg.
Clar, aquí el problema és que el Força Lleida ha baixat a la 6a posició ara, la setmana passada parlàvem del factor camp que el tenim a favor, ara l'hem perdut i el proper dia, partit estel·lar, al Barris Nord, davant de l'Andorra.
Super Andorra, super.
Vull dir, una altra derrota, ara...
No t'avancis.
Només dic que una derrota ens complicaria ja el factor pista. I la victòria la veieu factible?
Bueno, s'ha de jugar. Un partit que serà molt seguit a Palència. A Palència, clar que sí.
Perfecte, s'ha de jugar.
Els amics de Palència de l'Albert Escuela estan trucant.
A l'Andorra ja l'han guanyat, o sigui que tampoc...
Sí, sí. Té un equiparro, tio. S'ha jugat a l'ACB.
Claro que té un equiparro.
És un escàndol, de l'Andorra.
Escolta, Albert, una cosa. Han perdut el Michael Carrera, però crec que han guanyat amb els àrbits. És veritat?
Bueno, doncs, ara, mira, jo crec que aquest divendres a l'Itat hi havia tres reptes i un dubte, no? El repte era competir, salvar l'averaix i intentar guanyar.
Vam competir?
66%, o sigui, vam competir, vam salvar l'averaix i vam estar a punt de guanyar. I el dubte era, bueno, com ens xiuraria sense carrera. Doncs tres tècniques d'Alacant i dos antiesportives i a nosaltres zero.
Pues veus com han guanyat els àrbits, ara, hem guanyat ara, eh?
Sí. Jo crec que si el Força Lleida té alguna possibilitat de guanyar és el Barris Nord, això està claríssim. Sí. Vull dir que el Barris Nord és molt difícil guanyar el Força Lleida, amb carrera o sense carrera, perquè jo també hi ha hagut partits que el carrera s'ha esborrat. Un dels últims que l'IBC tenia mal d'esquena, dos quarts o tres quarts no es va jugar i es va guanyar. Vull dir que...
No, al final, va ser el dia del Coruña que se va estar a punt, no? Va ser el dia del Coruña que vam anar molt malament i vam estar a punt de guanyar.
Es va perdre. Va guanyar Alacant, que l'expulsen, és cert, però l'expulsen a falta de 8 minuts i amb menys 11. Sí. Però era un partit que perdien de 31, i la remuntada de 31 a 11 la firma carrera en Brito. No, però jo crec que Andorra, sí, és guanyable. Escolta, València-Castelló, Palmae, hi guanyava de 22, compte, i va acabar el Palmant. Bueno, pues sí, a l'Andorra li pots fotre mà. Jo crec que sí, és molt complicat. Tenen, per mi, la millor plantilla de la Lliga.
De la història de l'Atlètic.
Home, a veure, també et diré que...
No, victòries seguides i tal, però per mi el partit important és el següent.
A Guipúzcoa. Sí, tens raó.
Sí. De totes maneres, porten una ratxa de 9 victòries seguides, l'Andorra, i l'estadística diu que estan més a prop de la derrota, no?
Les estadístiques són per trencar-les.
Ja, passa, Ricard, però saps què passa? Ja saps que això, aquesta estadística, jo sempre t'ho dic.
Sí.
Portem 24 jornades i Andorra ha perdut dos partits.
Clar, aquest és el problema. Aquest és el problema.
I ara saben que l'ascens depèn de la seva mà, del seu propi resultat. Sí, això és imparable.
El millor lloc per perdre és el Barris Nord.
Bueno, marxa Sergi Tor. El que sí que serà veritat és que l'afició tindrà un paper clar amb aquest partit. Vull dir, si hi ha d'haver alguna opció, ha de ser amb l'afició al costat.
Ja que parles d'això, també el llista el dissabte també necessita l'afició, necessita omplir el pavelló també per tornar a fer història.
Estem pluriempleats. Escolta, necessitem enviar gent a tot arreu. Perquè,
clar, són els que van al Juanjo Garra, que vagin
no. No, jo ja estic...
Fes una crida.
Perquè hi vagi...
Fes una crida, me compliràs el pavelló.
De fet, des del llista crec que s'ha organitzat alguna cosa perquè el dissabte hi hagi moltíssima gent i doni suport a l'equip que el necessita.
Per cert, Vanessa, que vosaltres visiteu el tercer classificat, la darrera jornada.
O sigui, jo ja no li dono...
No, ja ho sé, però ull... Ull, com us havia caigut el final de temporada? Sort que vau fer els deures abans, insisteixo, eh?
Això ho vam comentar dissabte, que si ens haguéssim jugat la permanència a dues jornades, contra el líder i contra el tercer, vamos, no ens salvem ni de conya.
O sigui, poca broma, el que diem sempre, eh? Escolta, per acabar, que ens queden dos minuts, l'AM femení també va guanyar, segueixen transitant allí, fent la goma amb les posicions de promoció d'ascens, d'una promoció d'ascens que les portaria a una primera divisió femenina a nivell nacional. Parlàvem amb el president aquesta setmana sense notícies de l'Ajuntament de Lleida, és a dir, ni sí ni no, però vull dir que ni blanc ni negre, però és que si ha de ser una cosa o l'altra, almenys potser ho hauríem de saber, no? En aquestes alçades estem a final de març.
Home, jo crec que abans de començar la temporada se sabria de saber. Perfecte, un plantejament de números, si no, malament.
Ja.
No, i ara ja ho saben, ja el que hi ha. Aleshores, pues pendents de si hi ha una modificació d'aquestes de pressupost, doncs com hi va haver l'any passat.
Ja.
Però bueno, a mi em sorprèn, no?, que es permetin o que passin aquests incendis, no?, a dos mesos vista d'unes eleccions, no?
Sí.
Sembla una maniobra... Poc hàbil.
I amb l'esport femení, però vaja, bueno.
I amb l'esport femení, sí, però, bueno, no sé. Veurem com evoluciona. Jo vull pensar que al final ja saps també com funcionem amb aquesta ciutat. que al final d'una manera o altra tot s'acaba arreglant o...
Sí, però estic d'acord amb el que deia la Vanessa la setmana passada, que potser també la vam malinterpretar, en el que, escolta, o sigui, al principi de temporada has de tenir les... L'Ajuntament ha de posar les coses clares i que els equips sàpiguin amb què compten i amb què no. Clar. Vull dir, aquestes modificacions a meitat de temporada, hòstia, és que jo no sé, jo crec que us fan més mal que bé als clubs, eh?
Però és que s'hauria de saber els números. I dic, escolta, jo sé que tinc això per aquí, això per allà, i això és el que vindrà dels socis, i el que vindrà d'esponsors, i vindrà el que sigui. Però si no tenen quadres números, no quadres temporada.
No, però això vull dir, és que no podem passar d'aquests 44 més 8, que sí, que van ser excepcionals, ara 5.000, però tranquils, que a la millor movem cartes. És que, clar, jo, pues,
jo crec que és difícil. Que ells, eh? També ho tenen que estar passant molt malament.
Bueno, escolta, que ens plantem
el... Sí. És que tu acabes d'ampliar 4 anys un conveni de 180.000 amb un club, i després ara que estem discutint o estem parlant de que amb un altre només li donen 5, no? Vull dir, i no tenen ni conveni. Aleshores, no, és un tema de criteri i d'una línia a seguir.
Escolta, que el Balafia Vola i Vanessa tampoc teniu conveni, eh? I això, això també ho hauríem de començar a arreglar, eh?
Clar. Jo, si sembla, companys, aquests temes m'abstindré.
Ja.
No parlaré més d'aquestes.
Bueno, escolta, que ens plantem a les dues, com sempre. Vanessa Ortega, Albert Square, un plaer, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, adéu.
Xavi Pérez, re, que ens plantem a les dues. Que tinguis bona setmana.
Igualment.
Gràcies per venir. Soc el Ricard Álvarez i el que et deia, que ens plantem a les dues de la tarda, que acabes de passar un bon dilluns, un bon dia de la felicitat. I, bueno, i també és el Dia Mundial de la Granota i de moltes altres coses, eh? Però vaja, bon dia de la felicitat. Demà hi tornem. Ara segueixes ben informat amb la Pilar García Muñiz.